Ràdio Vilafranca.
Avui a l'entrevista d'actualitat parlem amb una calafellenca que s'estrena amb el seu primer llibre, tot i que fa anys que escriu al diari Ara i a la revista Foodie Culture Barcelona. Tornem als estudis de Domenys Ràdio. Laia, qui t'acompanya?
Avui m'acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio la calafellenca Magda Minguet. Ella és professora, és periodista i és que ara també, a més, és escriptora perquè acaba de publicar la seva primera novel·la, Vermuts i Barbuts. Magda, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia, Laia.
Com estàs?
Superbé.
Benvinguda aquí a Domenys Ràdio.
Moltes gràcies.
Per parlar d'aquesta primera novel·la.
I tant.
Explica'ns una mica què hi trobarem a Vermuts i Barbuts.
Doncs és una novel·la que explica una aplicació de cites gastronòmiques que tu fas match amb el plat i no amb la persona. És a dir, que tu quan entres tries què menjaràs i la persona que t'arribi doncs és una sorpresa. O sigui que físicament no la coneixes, no saps res, però sí que saps que aquella nit menjareu ostres o menjareu croquetes o menjareu pernil. Aleshores, a partir d'aquesta idea, doncs, la protagonista, que es diu Gemma, s'embarca en un seguit de cites que són bastant esbojarrades, bastant còmiques i també acaben algunes millor, algunes pitjor, algunes més desastroses, però això ja haureu de llegir el llibre. Però la idea central és això, una aplicació de cites gastronòmiques. Una de les primeres cites és amb un barbut i ell ha fet match a la foto d'un vermut, que no hi ha res més català que un home barbut a determinada edat, tots en porten ja, i que ara per fer vermuts era com una cosa molt de moda, molt nostrada, i per això li vam ficar aquest nom al llibre.
Clar, en el teu cas, Magda, és la teva primera novel·la. Explica'ns una mica com ha sigut tot el procés d'escriure-la, de crear-la, quant de temps has trigat a pensar la idea i a que doncs, la puguem tenir entre les mans.
Jo tenia molt clara la idea perquè us he parlat una mica de les cites gastronòmiques, però també hi ha una història de fons, que és la protagonista, la Gemma, i després també hi ha una mica de relació amb l'amistat entre dones, perquè ella s'inventa una aplicació per sortir a sopar, perquè està en un moment de la vida doncs, que tothom està una mica abduït per la feina, pel cansament, per la maternitat, i no troba amb qui fer aquests plans gastronòmics, no? I ella pensa, ostres, igual que hi ha una aplicació doncs, per anar d'excursió a la muntanya o per jugar al trivial, doncs per sortir a sopar les nits que estic sola a casa perquè ve d'una separació, ve d'una ruptura, doncs a partir d'aquí aquesta relació amb l'amistat que per ella és tan important, jo és la que tenia clara a l'inici que volia fer. Jo volia fer un llibre que fos d'amistat entre dones, que va començar dient-se un sopar d'amigues. Aleshores, a partir del sopar d'amigues, que era un tema que havia escrit molt al Criatures, havia parlat molt sobre l'amistat en femení, perquè penso que la meva generació, jo tinc gairebé 50, soc dels 70. La meva generació és la primera que hem visibilitzat els sopars d'amigues. La meva mare això no ho havia fet. Yeah. O sigui que quan surts a sopar doncs, un cap de setmana veig moltes taules de dones. Mm. O sigui que hem creat molta comunitat, ens hem donat molt de suport les unes a les altres i tenia molt clar que volia que fos aquest una mica l'eix vertebrador. Després això havia escrit un relat d'aquesta aplicació de cites gastronòmiques i al final amb la idea del sopar d'amigues, les cites, la gastronomia, que també és un dels mons que m'agrada més darrerament. Doncs a partir d'aquí vaig crear una història que vaig estar escrivint, em sembla que vaig començar com al Nadal i vaig acabar l'estiu. És a dir, que tampoc és un llibre molt llarg i la veritat que quan ja vaig tenir la idea ja vaig escriure gairebé d'una tirada, quan ja tenia el clar que el volia explicar.
Comentes que hi ha la història de la Gemma en aquest llibre, però just abans d'entrar aquí a l'estudi em deies que probablement es poden llegir les cites una per una, vull dir que no és una lectura que hagis de començar el llibre i acabar-lo, sinó que tens aquesta opció també, no?
Sí, són capítols curts i jo penso que ara en un moment on els que fem llibres, els que escrivim, competim amb les pantalles, trobar un format que fos una mica dinàmic, que fos fresc, que no necessitessis tantíssimes pàgines d'entrada per situar-te en la història, no? Si vens d'una aturada lectora, a vegades dius, ostres, que no sé què llegir. I llavors buscar una fórmula de que fossin això, capítols curts, cites independents, que dius, ai, ara tinc ganes de llegir una altra cita, o repetir una cita que t'ha fet molt de riure, no? Volia aquest format que fos una miqueta més ràpid, que no estiguessis necessitant moltes pàgines per connectar, per conèixer els personatges, que hi hagués un personatge que fos l'eix vertebrador i a partir d'aquí doncs, que fossin diferents històries. Jo, de fet, les vaig escriure individual, les cites, i després ja vaig crear tot el fil conductor perquè tingués un inici, un nus i un desenllaç.
I quin paper hi juga la gastronomia tenint en compte que doncs, hi ha aquesta aplicació de cites a través de plats, no?
La gastronomia, és clar, és el que uneix molt ara la nostra generació. Ara es parla molt de menjar i és veritat que tothom busca restaurants que siguin un honestos i que no hagis de deixar-te un ronyó cada cop que surts a sopar, perquè és veritat que també s'ha encarit molt i per això tots volem encertar. És a dir, que tu tens una cita i si el sopar és bo, doncs potser eleves una mica, no, a la persona que t'acompanya. Dius, ai, d'entrada doncs semblava una persona una mica sosa, però després d'un bon vinet, mira, et comença a caure millor.
Es veu d'una altra manera.
Es veu tot d'una altra manera, ben acompanyat i amb un bon àpat, i també la protagonista pensa, mira, qui tria un bon restaurant segurament també tindrà bona conversa, perquè sortir a sopar no només implica menjar-te el que hi ha al plat, això ho pots fer a casa, implica tot, no? Implica triar, posar data, reservar, anar-hi, fer la sobretaula, prendre't un cafè, o sigui, és tot un procés que qui tria una aplicació per sortir a sopar no només busca menjar, això ho pots fer a casa teva, et pots menjar un entrepà, no? Tot el procés gastronòmic penso que és molt cultural, és molt sensorial també, molt emocional, no surts enfortit a vegades d'un sopar, de dir, ostres, m'ho he passat tan bé, i què vau menjar? Mira, ni me'n recordo, no? És veritat, m'ho vaig passar tan bé, la conversa va ser tan agradable, el servei era superatent, ens van prendre una copa després. Doncs aquest és el paper una mica de la gastronomia, no només com què hi ha al plat, sinó tota l'experiència completa, que és el que busca la protagonista, sortir de casa.
Sí. Magda, en aquest llibre, per tant, trobarem recomanacions de restaurants i plats que són reals, que els podrem anar a tastar?
Sí, 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 els restaurants són reals, el que passa és que són de Barcelona. Mm. Algun, el que mengen malament, per exemple, és inventat, no volia posar en un compromís a ningú, i després alguns plats sí que són típics i tòpics, que els haureu tastat mil vegades, i d'altres que me'ls he inventat, sobretot en el que ella té una cita amb un altre xef, mengen coses que realment són producte de la meva imaginació, que no sé si existeixen, però sí que també hi ha una mica de crítica aferrissada, doncs, a la gastronomia actual, on estem fent una mica de tàrtars per damunt de les nostres possibilitats, i aquests postres també clònics de pastís de formatge, colant i torrija, que dius, superem-ho, no?, tot això. Llavors ella fa una mica de crítica d'escolta, anem a buscar coses que ens sorprenguin, i qui té bon paladar doncs segurament també serà una bona companyia.
Quanta Magda hi ha en la Gemma?
Ah, tota. Tota, jo mai sé escriure des de la ficció, ja ho he comprovat. O sigui, jo no puc fer parlar un personatge sense parlar jo. O sigui, no sé com parla l'altra gent, no sé què teniu al cap l'altra gent. Aleshores he fet un personatge amb coses que no m'han passat a mi, ja us dic, de fet la protagonista no té ni fills i jo en tinc quatre, però sí que en la manera de fer, en les situacions, com reacciona, en el valor de l'amistat, en la relació amb els seus pares, sí que m'hi veig molt reflectida, i molta gent m'ha dit, és que et sento parlar tu, dic, és que això és el millor elogi, perquè això vol dir que no hi ha cap artifici i que realment he parlat i he escrit des de com sóc jo, sense intentar ficcionar massa, intentar elevar el vocabulari o que fos un llenguatge enrevessat, no? Realment he escrit com sóc jo i com parlo jo.
No sé, Magda, si el fet també de ser periodista t'ha fet fixar-te, quedar-te en moltes coses, això suposo que ho fa una mica la professió, també.
Sí, sí, sí. La veritat que els periodistes som observadors, de qualsevol anècdota en fem una història i no deixem mai que la realitat l'espatlli. O sigui, que si la realitat no era prou sucosa, nosaltres l'elevem a la màxima potència i d'una petita anècdota en podem fer una història de 20 minuts. O sigui, que tenim aquesta capacitat enrotllativa on treure una mica de suc de qualsevol cosa diària, i és una mica el que li passa a la protagonista, que ella de les coses quotidianes doncs en sap fer humor i ho sap elevar i ho sap exagerar i sap fer una situació divertida, i no hi ha res millor que riure i riure'ns a nosaltres mateixos també.
Deies abans que Vermuts i Barbuts és un llibre també de l'amistat en femení que toca molts temes, no? La maternitat, les cites, les relacions... En aquest cas, a qui va dirigit el llibre? És a dir, per qui és aquest llibre?
Per tu, per qui vulgui. Sí, 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 sí. Està pensat per dones com tu, com jo, com la teva mare, com les teves germanes, com les meves amigues. És a dir, jo crec que és una cosa intergeneracional i totes ens sentim doncs identificades amb alguna part, no? Les que no han estat mares perquè no han estat, les que venen d'una ruptura, les que han trobat problemes per trobar la talla de roba el dia que han anat a comprar, per les que enyoren a les seves amigues, per les que, no, han tingut males cites. O sigui, jo crec que hi encaixem totes. A mi m'agrada dir que és un llibre de talla única, que no sé si als homes els agrada, bueno, és igual, no, si no els agrada. No ens validarà més això de perquè agradi més als homes. És veritat que és un relat en femení i crec que a les dones hi connectem més. És veritat també que han llegit el llibre molts homes i han rigut i els hi ha agradat.
Mm. Precisament d'això et volia preguntar, del fet de l'humor. Em deies abans que escriptores d'humor en català no n'has trobat gaire. No,
de fet, ara només em ve la Regina Rodríguez Sirvent de Les calces al sol, que és així com un llibre molt conegut, que ha venut molts exemplars aquí a Catalunya i que és un llibre que també em va fer riure, però és veritat que humor en català en dones, ni en monologuistes, no? Potser la Yolanda Ramos amb el cap, però tampoc, clar, si et remets a la Paz Padilla, que això és com ja gairebé del segle passat, però és que dones fent humor, ni en català ni en castellà me'n venen tantes. Llavors és veritat que no tenia molts referents i que em diguin, ostres, he rigut molt llegint el teu llibre, o he rigut fins i tot sonorament, no riure per dintre, sinó que he rigut, o aquest passatge m'ha agradat, no? I la cita de les Tonyines crec que ha tingut molt èxit, doncs això m'agrada molt, perquè és veritat que tothom està sempre molt crispat, no? I vivim a vegades un món literari que també és dels creadors, del fenomen d'Auschwitz, arriba, i tot és sempre tornar una mica al drama. I trobar una novel·la que no passa res, però que al final passa tot, perquè passa la vida, doncs també penso que la gent que té ganes d'una cosa... A vegades ho dius, ai, digue'm un llibre que enganxi ràpid, o digue'm un llibre que sigui fresquet. Doncs jo tenia ganes de que fos així, que fos un llibre que enganxés ràpid i que em diguin, és un llibre només per passar l'estona? Doncs, ostres, meravellós. No? Poques estones que tenim, si tries un llibre per passar-la, escolta, el millor elogi.
I com el definiries, doncs, l'humor que podem trobar en el teu llibre?
Una mica com l'humor català. Jo crec que nosaltres és aquest humor de que és una mica irònic, una mica cínic, una mica crític, sobretot crític potser, no? Al final, criticar, si ho fas amb gràcia i ho fas amb humor, no? Fa molt de riure quan exageres les coses, o no? Aquesta crítica social, ja sigui a la gastronomia, hi ha una crítica als influencers gastronòmics, hi ha una crítica als paletes, no? Hi ha molta crítica a moltes coses, no? Al final, qui no ha tingut un paleta que s'ha passat el pressupost, ha dit que ho acabaria el gener i és març i encara volta per casa, no? Aquestes situacions que les hem viscut tots portades a l'extrem, perquè té una cita amb un paleta, no? Doncs, clar, això fa molt de riure quan tens aquest humor, que és, en veritat, molt català, jo crec.
Què valores? Parlàvem de gastronomia, un llibre, doncs el llibre transcorre, no?, amb la gastronomia. Què valores de la nostra gastronomia?
Home, a mi la gastronomia catalana, a mi, en general, Catalunya m'agrada tot, però penso que nosaltres tenim una cistella fantàstica, on pots trobar des de producte del mar a bolets, a coses de temporada, espàrrecs, maduixes, o sigui, tenim de tot i tot molt bo. I per això quan trobes un restaurant amb producte bo i que són honestos, això ho valoro moltíssim. Jo crec que no hi ha res més senzill i a la vegada més bo que el pa amb tomàquet. O sigui, a vegades em diuen, quin és el teu plat preferit? I penso que el pa amb tomàquet, amb aquesta simplicitat, que també és molt català, que nosaltres no estem per molts artificis, no? Si el tomàquet és bo, és de penjar amb un bon raig d'oliva, no sé, trobo que no necessites gaire més. I és veritat que ara s'estan fent coses amb un producte de primera. Ja, l'altre dia vaig anar a un restaurant a Barcelona i fan una coca de foie que la fan amb maduixes, però com que no era temporada, no, em van ficar figues. I aquest detall de dir, mira, és que no és temporada de maduixes i ho hem canviat, no, de que tinguin en compte doncs la temporalitat, i això és molt important, i penso que a les escoles de cuina en parlem poc, perquè per entendre això de l'estacionalitat, què és el quilòmetre zero, que el quilòmetre zero no és el supermercat del costat de casa, no, això no és el quilòmetre zero, que no hagis caminat gaire, no, entendre tot això per després veure d'on venen els gustos, no, la química dels aliments, la conservació, crec que és un tema interessantíssim i cada vegada en parlem més, per sort. Cuinem menys, però en parlem més.
Que potser ens falta una mica de pedagogia en aquest sentit.
Sí, perquè clar...
Perquè això ens agrada molt menjar els catalans.
Sí, però cuinar no ens agrada perquè és molt de temps i s'ha de saber comprar. És que arriba un punt que nosaltres ni sabem anar-hi, no? Demanar determinats peixos o que ens tallin la carn de determinada manera, com que no ho estem fent, ens costa molt, i crec que això s'ha d'ensenyar i ho hauríem de recuperar, perquè és veritat que les nostres mares han vist a les àvies cuinar a casa, però nosaltres ja no estem tenint aquests referents, i això no es pot perdre.
Què és el que t'agrada cuinar, tu, Paco?
A mi no m'agrada gaire cuinar. A mi m'agrada molt... No, és veritat, no m'agrada gaire, però sí que m'agrada molt rebre a casa. O sigui, que la part de... Que ja us dic, l'experiència gastronòmica no és només el plat. Potser per sopar fico unes anxoves o fico uns formatges, no? O fas una truita, al final tampoc fas molta cosa, però sí que doncs, tenir diferents tipus de pans o buscar unes bones postres o tenir el vi fresquet, no? Tenir tot el que farà part del sopar molt a punt, això m'agrada molt. O sigui, que no és tant el menjar el que és la meva especialitat. O sigui, el meu llenguatge de l'amor potser és més el rebre o la posada en escena que no pas el producte en si.
Dèiem abans que el llibre va sortir a l'octubre, una època poc convencional, no?, de que surtin llibres, perquè normalment s'espera potser a Sant Jordi o per Nadal, no? Què ha passat aquí?
Mira, la veritat que això és decisió de l'editorial, i a l'octubre, doncs mira, és una tardor de vermuts i barbuts. Espero que encara al Nadal tingueu ganes de regalar el llibre. Jo crec que és un regal xulo per fer a les amigues, precisament, no? Fins i tot el llibre amb una ampolla de vermut i el vermut el poses tu. Vull dir que cada una se sap una mica la situació, però, clar, al ser una autora nova, també, suposo que les grans espases de la literatura estan reservades més ja cap al mes de març, de cara a Sant Jordi, i jo començo ara, tot just estic publicant aquesta primera novel·la, llavors, mira, m'han ficat a l'octubre, que jo com a bona balança no penso que sigui un mal mes, perquè és el mes del meu horòscop, del meu aniversari, per tant, benvingut octubre, si això també agrada el llibre, doncs sempre tot, n'hi ha molts de llibres, tot té un començament i un acabament, i segurament d'aquí un any doncs potser ja està el fenomen, però si dura un any, doncs mira, ja serà molt.
En aquest sentit, hi ha pensada potser una propera novel·la?
Sí, si m'ho proposen, a mi m'encantaria seguir escrivint. M'hi he posat tard, però t'he de dir que m'ho he passat superbé. I queda fatal que jo ho digui, però llegeixo el llibre i segueixo rient. O sigui, hi ha coses que em segueixen fent gràcia a mi mateixa, que ho he pensat i ho he escrit, eh? Però he disfrutat tant del procés, em va agradar moltíssim també el procés de la correcció, perquè t'adones de moltes errades que fas i veus que fil, no, com de prim filen els correctors, no? D'errades que dius, ostres, això s'han fixat, no? Em ficava en aquest restaurant, s'escriu junt, no? Van anar a buscar fins i tot si el restaurant existia, com s'escrivia, no? Tots els detalls, això, aquest procés em va encantar, corregir totes les pàgines, revisar-ho, o sigui, he disfrutat de la creació de la coberta, del contacte amb l'editora, o sigui, el procés ha sigut tan xulo que, i ara també estic disfrutant molt, eh? D'estar aquí parlant amb tu, parlant del llibre, parlant de gastronomia. O sigui que tot el procés, doncs mira, és una etapa molt xula. És com un postpart, però sense que hi hagi ningú a les nits despertant-te i sense que et caiguin els cabells. O sigui que ho pots disfrutar una miqueta més.
Què és el que t'ha dit l'entorn del llibre, no? De quan l'han llegit, quin feedback has rebut, Magda?
La primera és que sóc molt jo. O sigui, la cosa que més em diuen és que és tan tu el llibre, que és veritat, és el llibre que a mi m'hagués agradat llegir també. Aquesta és una cosa que em diuen, l'altra que han rigut molt. Aquesta també és una cosa que em diuen i potser molta gent m'ha preguntat si algun dels personatges era ella. No? Avui em preguntaven...
Que si han vist.
Sí, si han vist. No? El Manel claríssimament és un amic meu de la universitat, que es diu Marc, però ell ja ho sap, o sigui que el Marc ja sap que és ell. No? El Manel sí que teníem associat qui era, que és la cita del Garrepa, i això està inspirada. Però després avui em preguntava una amiga meva, la Mercè és la Maribel? I li dic, no, la Mercè és ficció. No? Molta gent m'ha preguntat, escolta, i aquesta sóc jo? No. Perquè et sents tan reflectit en moltes coses que dius, ostres, a veure si aquesta seré jo. O sigui, molta gent ha preguntat si hi havia alguna part d'ell en el meu llibre.
Això suposo que t'agrada, no? Que hi hagi aquest punt de...
No, ara patiran, ningú voldrà explicar res per si després ho fico el llibre. Ara no t'explico res més perquè després ho he vist com has escrit. Perquè em fixo molt en el que m'expliqueu la gent i és veritat que els periodistes ho fem, això, que copsem els detalls i podem estar asseguts en una terrassa, sols, molta estona, només observant la vida que passa.
Tot fent un vermut, potser,
sí,
no?
Sí, potser un vermut o el temps que vulguis, però sí que tenim molta capacitat d'estar absorbint moltes coses a la vegada.
Quin és l'àpat que més t'agrada de fer, Magda?
Del dia, no dius el llibre, no? Del dia a dia. Els esmorzes m'agraden, però no sóc gens de matí. O sigui, m'agradaria estar allí al matí amb unes torrades d'alvocat i cafès, però com que sóc una persona supernoctàmbula, no sé tu si també que ets molt creativa, però totes les idees a mi em venen a partir de les 9 de la nit. O sigui, al matí estic una mica en curtcircuit. Sí, necessito un temps per refer-me i començar a ser simpàtica. O sigui, a partir de les 11 potser començo a somriure i a les 2 articulo ja frases una mica més elaborades, però reconec que al matí és terrible i per tant diria que anar a sopar.
I en el llibre, doncs, també?
Sí, ella fa molts sopars, sí. Després hi ha una part que és com una última trobada, però totes les cites són sopars. O sigui que, definitivament, la part que més m'agrada és sopar. I és veritat que, com que tinc energia a la nit, mai em fa mandra. I això sí, ho vull dir, no, que no us faci mandra. O sigui, fa mandra sortir, fa mandra... Uf, no, és un dia entre setmana, però després et compensa tant, no? I et fa sortir tant de la rutina que encara que estigueu rebentades, heu de dir que sí.
Que s'ha d'aprofitar, oi?
S'ha d'aprofitar, sí, ja descansarem tota l'eternitat, no?
Deies abans que tot aquest procés ara està sent com un postpart, però entenc, de presentacions, d'entrevistes, una mica com ho estàs vivint tot això?
Ostres, a mi m'està encantant, perquè... La part comunicativa m'agrada molt, totes les persones doncs, em coneixeu per vessants diferents, no? I llavors em feu preguntes xules. I no, penso que el periodisme català, la veritat, està tot molt preparat. L'altre dia havia anat al Nacional amb una noia que es diu Alba i supercuidat, superatent, vull dir, és una part que penses, ostres, que bé que hi hagi gent tan interessada en una cosa que sembla que estigui tan de modé com un llibre, no? Que estiguem parlant de llibres 20 minuts és una cosa que em fascina, perquè a vegades sembla que sigui un reducte ja cultural, es parla molt més de sèries, es parla molt més de restaurants com a font de cultura, però de llibres cada vegada costa més que dediquem temps i que estiguem a les presentacions i que hi hagi gent que vagi a les presentacions o estiguem a la ràdio parlant de gastronomia, de literatura, de sortir, d'amigues, doncs, ostres, és una etapa molt xula.
Magda, no el podem trobar, el llibre?
A tot arreu. Home, jo sempre us recomanaré llibreries d'aquí del Penedès, a Calafell, la llibreria Papiol, el Vendrell de Mitjans, o sigui, sempre que pugueu fer comerç local, doncs molt millor. I si heu d'anar en digital a l'Amazònia, doncs aneu a les jungles que vulgueu, sigueu lliures. Però jo ja no dic res.
Alguna presentació per aquí a prop?
A veure, el dia 28 faré Vilafranca, Vilafranca del Penedès. I després el 23 estaré a Caves Berta, que són unes caves que tenen un vi que es diu Autora, com precisament sempre anem autores dones. Aquest vi el fan pacients oncològiques. La verema la fan pacients que han passat un càncer de mama, aleshores el vi l'han fet elles la verema, i aquesta sessió d'Autora, em sembla que val 5 euros, que es donen sencers a la recerca oncològica, i llavors farem una trobada amb les lectores a Caves Berta, que aquesta us queda relativament a prop. Caves Berta i Vilafranca ho farem a l'Abacus, són dues trobades aquí del Penedès.
Doncs Magda Minguet, professora, periodista i autora de Vermuts i Barbuts, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molts èxits amb aquest llibre.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb Penny Lane dels Beatles arribarem a 10:45, cita amb l'actualitat. Escoltarem què està passant aquest matí de dijous a l'Alt i al Baix Penedès i després seguim tot fent tertúlia periodística.
Bon dia, són 10:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
La Bisbal del Penedès ha decidit posposar fins al 2026 l'aplicació de la nova taxa de recollida de residus, que es va aprovar el passat 7 de novembre en un ple extraordinari. La raó és que el nou sistema de recollida porta a porta, que entrarà en vigor juntament amb el nou contracte mancomunat del Consell Comarcal, no està previst que estigui en funcionament fins passat l'estiu. La nova taxa preveu bonificacions per les bones pràctiques de reciclatge, unes bonificacions que durant la major part de l'any, doncs, no s'haurien pogut aplicar. Davant això, el govern local ha preferit mantenir per l'any que ve l'actual taxa i posposar fins al 2026 la nova, amb la qual s'ha de cobrir tot el cost del servei, cosa que és un requisit indispensable que fixa la normativa europea. Sant Sadurní ha estat l'escenari del Congrés Internacional ACE de l'Enologia i el CAVA 2024, celebrat el passat divendres amb un èxit rotund d'assistència i participació. Amb el lema Sensorització i Intel·ligència Artificial, l'enologia que ve, l'esdeveniment va reunir experts del sector vitivinícola per explorar les últimes innovacions tecnològiques aplicades a la viticultura, l'elaboració de vins i la percepció dels consumidors. La primera part del congrés es va centrar en la viticultura, mentre que la segona part va girar al voltant de les tecnologies emergents aplicades a l'elaboració de vins. La tarda, per la seva banda, va servir per dur a terme un tast didàctic de vins escumosos. El congrés està organitzat pel Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, l'Associació Catalana d'Enòlegs i Incavi. Vilafranca ha presentat la programació prevista per les festes de Nadal, amb moltes activitats sota el lema «El millor regal ets tu», i que donaran el tret de sortida divendres 29 de novembre a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, amb l'encesa de les llums de Nadal, que es farà 6 dies abans del que era habitual. Durant les festes hi haurà els tradicionals mercats, voltaran pel centre els personatges nadalencs, i també es podrà visitar la fàbrica Arcàdia, per on es poden comprar les entrades a partir de dilluns. Enguany no hi haurà l'espai Insòmnia. Com a novetat, destacar que diumenge 5 de gener, a partir de les 12 del migdia, com a prèvia de la cavalcada de Reis, hi haurà una cercavila dels personatges de Nadal des de l'Arcàdia per fer un vol pel centre de la vila. A banda, el Servei de Cultura i Artèria Escola d'Arts Escèniques han presentat dos cicles d'activitats. Santa Harmonia, una proposta per descobrir l'esperit nadalenc a través de les veus de les corals de Vilafranca, acompanyades per solistes d'artèria, amb concerts els dies 13 i 20 de desembre i 4 de gener, a les escales de Santa Maria. I també el 14 i 21 de desembre, amb l'activitat Cada conte al seu corral, amb contes narrats per les actrius d'artèria al claustre de Sant Francesc. Aquest diumenge, 17 de novembre, es va celebrar a Lleida el Campionat de Catalunya de Gimnàstica Rítmica Conjunts Tardor de Copa Catalana. Al Club Rítmica Olèrdola hi participaven tres conjunts i tots tres pujaven al podi, dos d'ells proclamant-se campions de Catalunya. Van aconseguir pujar a la part més alta del podi l'infantil de nivell 5, format per Víctor Sierra, Aina Díaz, Esther Andreu, Alma Márquez, Carlota Campos i Carla Rovira, amb mans lliures, i l'equip sènior de nivell 4A, format per la Carla Mendanya, l'Anna Llop, la Jana Crespo, la Foix Verdugo, Foix Prat i Gemma del Sol, amb l'exercici Samurais.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts gairebé de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Tot just creuem el meridià del Penedès en xarxa i ara és moment de fer un repàs a algunes de les notícies més destacades d'aquests dies a la tertúlia periodística des de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia, ja tenim els nostres tertulians. En aquesta ocasió comptem amb el José Manuel Basilga del Diari de Tarragona. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Lourdes.
I tenim el Jordi Salvat, que el recuperem, que feia uns mesos que no el teníem, del diari Ara, entre d'altres, perquè és autònom. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Soc autònom, sí, sí. És com els alcohòlics anònims.
Exacte, és el mateix.
Soc autònom. Sí. Jo també soc autònom.
Sí, I et poses la vena als ulls, no? Perquè no et vegin directament.
Sí, sí.
A veure, parlàvem abans d'entrar al directe de què parlàvem avui. Clar, jo, la notícia del mes, podríem dir, són les inundacions, és la Dana, són aquestes alertes. També teníem Renfe, que continua anant malament, però que ja ha deixat de ser notícia, malauradament per nosaltres. I tenim també que continua la vaga als municipis de Sant Jaume, l'Arboç, Llorenç i Banyeres del Penedès. Per quina voleu començar? Comencem per les danes, que és el més imminent.
Doncs comencem per les vagues.
Doncs vinga.
Bé, fa ja 3 setmanes, si no recordo malament, va haver-hi la desgràcia, més de 200 morts a València. I a partir d'aquí, com que ens hem tornat una mica bojos. Van començar a saltar les alarmes aquí al Baix Penedès, després al Tarragonès, que tu, em sembla, Jordi, que tens una experiència que et van aturar els Mossos d'Esquadra.
Efectivament, efectivament. Sí, a veure, era el dimecres passat, és la segona dana, no la cua del País Valencià, sinó la segona, que doncs, tenia un tema de fenya, hi havia d'anar al Vendrell, que el Vendrell no estava en alerta, sí que ho estava al Tarragonès, que és d'on jo sortia, però dic, bueno, surto a Torredembarra, en principi, doncs, com estem tocant al Baix Penedès, doncs dic, home, doncs, suposo que és una zona que no hi haurà massa problema. En aquell moment també no es veia problema. Per anar al Vendrell no, per anar cap problema, vaig fer la fenya, i al tornar, doncs, a la rotonda que hi ha, doncs, a Torredembarra, quasi al límit en Creixell, doncs, bueno, els Mossos tallant, desviant gent, una cua terrible que ja venia de la rotonda d'autopista, la sortida de Torredembarra i Altafulla, i no em pregunten que d'on venia, què feia, què dedicava a mi tempo libre, i els vaig explicar, vinc a fer una feina, els periodistes, doncs,
ens movem.
Entrem en aquesta categoria de serveis essencials, i, bueno, en principi em volien fer tornar al Vendrell.
Déu-n'hi-do.
Dic, home, jo sota Torredembarra, estic a punt d'entrar a Torredembarra, vull dir, no...
Deixa'm anar
a
casa, sisplau.
Però Jordi, si tornaves a casa teva, vull dir, amb el tema de la pandèmia, tornar a casa sí que et deixaven, vull dir, no anaves.
I em diuen, no ensenyes el carnet, per si era de Torredembarra, evidentment va mirar el carnet, vam anar a Torredembarra i em van dir, no, tira. I vaig tirar per una carretera, l'antiga 340, diríem, tot molt deserta, per cert, fins a arribar a casa tranquil·lament. Però clar, els camioners ja l'endemà, no sé si recordeu, la FEAT, la Federació d'Autotransportistes d'aquí de Tarragona, van muntar una roda de premsa el dijous en què traien foc pels queixals.
Clar.
Perquè realment el mal que els hi va fer econòmicament aquell dimecres...
Milionari,
però és que més clar, és que la sortida de l'autopista de Torredembarra era una ratonera, realment. Es van quedar 2-3 hores allà.
El meu home es va quedar 3 hores a l'autopista. 3 hores.
Clar,
del Vendrell a Torredembarra.
Sí, sí, i no va caure pràcticament res. Però és més, deien que la dana, el moment fort d'aquesta dana, seria entre les 5 i les 8 de la tarda. I a les 6 ja van aixecar perquè veien que no s'aguantava la cosa per enlloc, que avui estaven els transportistes que estaven com traient foc pels queixals, i van aixecar en el moment que teòricament era més forta la dana, però era més forta on? A l'Ebre, que és on va caure realment. Avui la Cona van caure registres de més de 100 litres per metre quadrat. Per tant, jo entenc els polítics que s'han volgut curar tant el dilluns de fa 2 setmanes com el dimecres de la setmana passada, suspenent les classes, suspenint-ho tot, alcaldes fent allò, fent intervencions dient que es tancava tot, mercats, el transport públic, el de Tarragona, per exemple, el Rubén Viñuales semblava que venia a la Cabosse, i realment no va ser així. Per tant, jo crec que ara s'han curat molt, perquè clar, el que ha passat al País Valencià s'ha volgut doncs, pecar d'accés, si convé, però ja va dir de Núria Parlon, la consellera d'Interior, que ara intentaran doncs, això, fer potser un seguiment més acurat. Però el que està clar és una cosa, és que si tu un dia el que fas és suspendre les escoles, suspendre l'ensenyament, ja alteres el dia. I encara que durant el dia facis canvis, les famílies s'han hagut d'adaptar a aquest sotrac, que moltes vegades això, que els nens no puguin anar a classe, per les famílies és un sotrac total en el dia a dia.
A veure, jo no ho sé, crec que sí, ens vam passar de frenada, però hem sabut que ens hem passat de frenada a posteriori, perquè no va passar res del que es temia que podia passar. Evidentment, influenciats per la situació dramàtica de València i per la por de que es pogués repetir tot això. Ara bé, no ha passat res. Ens hem passat de frenada amb les mesures? Potser sí. No, segur que sí. Què hagués passat si haguéssim estat una miqueta més tous i resulta que hagués vingut més complicat del que realment ha vingut? Ja et dic, vull dir, home, això no es pot repetir cada dos per tres, vull dir, tampoc les situacions de les previsions d'alerta espero que no siguin tan freqüents, però passar-se de frenada tampoc em sembla una errada greu. Evidentment, sí, l'impacte pel transport va ser demolidor, l'afectació per moltes famílies va ser greu, però bueno, veníem d'on veníem i hi ha por de que es pugui repetir. El problema crec jo que la por dels polítics no va ser tant per lo que li pogués passar a la població,
sinó per ells.
Sinó per lo que li pogués passar amb ells en cas que passés algo.
Clar, sí.
Precaució per ells, per curar-se.
No, i fixeu-vos en una cosa, que la primera dana, és a dir, la del dilluns, fa dues setmanes, no van acabar encertant, perquè el que van fer va ser suspendre les classes a totes les comarques de Tarragona, i en canvi la dana es va moure i va crear molts problemes al Garraf i el Baix Llobregat, per exemple.
Veiem cotxes nedant a la C32.
I me'n recordo alguns municipis que no aneu a buscar els nens a classe de la zona del Baix Llobregat, però com el problema és aquest, el problema és que la gent se mogui. Per tant, els nens que es quedin a l'escola o on sigui, en un segon pis, i els pares que es quedin a casa tranquils. Però, clar, es produeixen situacions de nerviosisme i que la gent llavors sí que es mou. I el que comentàvem els transportistes, clar, si tant havia de ploure, clar, si es mou aquesta gran precipitació i amb tots els embussos que hi havia en certs accessos a l'autopista, clar, què passa llavors? I realment és això. Ara jo crec que estan en una fase de graduar-ho, és a dir, de no fer res a fer-ho tot, doncs han de trobar un terme mig. I és el que diu el Bassi, la por de que acabin doncs, pagant els polítics. Per tant, paguem d'accés, que la gent s'emprenyi, però bueno, tal dia farà un any. En canvi, si hi ha una desgràcia, ja no és tal dia farà un any. Llavors sí que passen a la història com, en el cas de Carlos Mazón, passarà a la història com el president del dinar, perquè podíem entrar en aquest tema, que encara hi ha molt de misteri al voltant. Fins i tot avui em sembla que el Partit Socialista demanava la factura del famós dinar de Carlos Mazón i la Maria de Vilaplana,
no?
Que li volia proposar a la direcció de Punt, de la Televisió Autonòmica Valenciana, i hi ha molt de misteri al voltant. No sé si heu sentit també les declaracions de l'alcalde de Cullera.
No.
Que l'alcalde de Cullera el va trucar, es veu al Carlos Mazón aquella tarda, cap a les 6:15, i m'agrada molt l'expressió, perquè jo crec que és molt gràfica. L'alcalde de Cullera diu que semblava que el Carlos Mazón, de la manera com li parlava, sortia d'un dinerot. Un dinerot.
Oh.
Que en castellà ho han traduït com a comida de cafè, copa i puro. Diu un dinar d'aquells que s'allarguen, saps?
Ja.
Clar, amb la situació que havia al País Valencià, un dinar que s'allarga és lleig. És lleig perquè el que diu el president és estar al centre d'emergències.
És inadmissible. És inadmissible. I és inadmissible qualsevol dinar que s'hagués pogut celebrar. Vull dir, és que si el Carlos Mazón s'estigués reunint amb els principals inversors del món perquè portaran a València les millors empreses del món, aquest dinar tampoc s'hagués hagut de celebrar. Però menys, voler donar-li a qui sigui la tele pública de València.
Vull dir, això pot esperar un parell de dies.
Pot esperar això i pot esperar els inversors que haguessin vingut d'allà on sigui per invertir el que sigui a València. Perquè qualsevol persona normal pot arribar a entendre que aquell dinar no es pot fer per la situació que hi havia al carrer. Que estem parlant de 217, 218, 216 morts.
I els desapareguts. Que això
i 13 desapareguts, em sembla que hi havia.
No? I un país arrasat, és a dir, la part central de València està arrasada, vull dir, estan parlant de les xifres de reconstrucció i fan marejar, es parla de...
Clar, és que a més,
milions d'euros.
Em sembla que va ser l'Ajuntament de Calafell o l'Ajuntament del Vendrell que ha detallat el que entregava la gent, doncs, per portar-ho cap a València. Hi havia gent que havia entregat un raspall de dents, o dos, o els que siguin. Però clar, quan veus que la gent ha entregat un raspall de dents, és que t'has quedat sense un raspall de dents.
T'has quedat sense res.
Evidentment que has perdut la casa, el cotxe, el pis, els electrodomèstics, els records, però és que has perdut fins un puto cepillo de dientes.
Sí. La roba, tot, sí, sí, tot.
Clar, jo ara pregunto, és a dir, portem-ho aquí, és a dir, el tema de València, jo vaig escriure un article pel 3 de 8 el divendres i vaig dir que on estan les responsabilitats de cadascun. Però parlem d'inundacions. La nostra zona s'inunda normalment, va ser tu a Calafell, no fa gaire et vaig enviar unes fotos que els cotxes tenien problemes per travessar el passeig marítim. Tu a Torredembarra també. Clar, som un país que s'ha construït molt a la vora del mar, que s'ha construït al costat de les rieres.
I al llit de les rieres, vull dir...
Clar, ara com podem... És a dir, es feia un pla d'aquests d'inundacions, que hem de tirar enrere tot el que s'ha construït?
Bueno, el fet de la possibilitat de la deconstrucció ja està sobre la taula. Fins i tot primeríssimes línies de mar, ja, algunes ja s'han començat a enderrocar a la costa del Levant, però es planteja primeríssimes línies de mar que evidentment són uns apartaments i unes cases privilegiades, doncs que els propietaris tinguin un dret d'usufruit de 50 anys i després doncs passaran a propietat de l'Estat amb l'objectiu de derrocar-les.
No, és una situació complicada, perquè és el que dèiem, és que hem construït sense pensar pràcticament en les rieres i en les zones inundables, i tota la costa del Camp de Tarragona, doncs hi ha moltes zones que i ho veiem la Plaça Europa de Salou, veiem molts espais que s'inunden, perquè és que és normal, perquè és que els torrents baixen, a la Mora, què ha de passar? Doncs a la Mora hi ha el torrent de la Mora, i el torrent de la Mora ve doncs de la part del Catllà dels Pallaresos, doncs allà van ploure 100 i escaig litres, aquell dilluns de la primera dana, i clar, l'aigua baixa i es desborda, i clar, els habitatges estan a prop de la riera, s'inunden. I és això, i un dia cau aquí, un altre dia cau a un altre lloc, un altre dia, me'n recordo que hi ha aiguat per Santa Tecla fa 2 anys, doncs les instal·lacions del Tennis Park, que se'n deia Cala Romana, van quedar arrasades. Clar, on cau. Vam veure l'Alcanar també fa 3 o 4 anys, també, que es va quedar la borrasca sí. Encallada i van caure 200 litros. Clar, i això pot passar un dia a Calafell, o pot passar un dia a Torredembarra, o un dia a Comarruga, i pot passar. És que hi passarà, perquè el tema és quan passarà. Passar segur que passa, perquè és el tema del retorn. I el retorn abans potser eren, jo què sé, eren 50 anys, o eren 100 anys, i ara serà menys.
Em sembla que quan va haver l'aiguat del Vendrell, que va assolar el Vendrell ara fa 25 anys, que aquí el problema va ser, bueno, que els ponts de la Renfe eren massa petits, de seguida es van taponar, llavors va desbordar el torrent, que baixava molta aigua des de dalt. Uh-huh. Doncs em sembla, crec recordar, que aquella era l'avinguda de retorn de 100 anys. Clar, que era la de 500. I no sé si, ara ho estic dient, i no sé si era la de 100 o la de 50 anys. En tot cas, quedaria la de 100 i la de 500. Clar, s'haguessin portat pel mig el Vendrell i, evidentment, com a Roger Sant Salvador.
No, es van retallant aquests ho hem vist, Pepa, el Francolí, el tema de l'Espluga. L'any 94 hi va haver aquell desbordament del Francolí, i això va ser l'any 94, doncs l'any 2019 va tornar a haver un altre desbordament del Francolí. 25 anys. I en canvi, me'n recordo que si aneu a l'Espluga hi ha unes mesures, doncs no sé què hi ha, el del 80 i algo, del segle XIX, i no sé què hi ha un del 20 i escaig del segle passat. Però que tot s'està, cada vegada hi ha fenòmens d'aquests més curts en el temps. Per tant, ens trobarem en aquestes situacions. I no sé, tota la línia de costa, Baix Penedès i Tarragonès, doncs tindran problemes segur. Perquè és que, ja ho veiem, amb menys pluja, ja veiem aquestes imatges, doncs si poses allò, doncs 200 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores, no es vol imaginar el que pot passar.
haurem d'estar pendents. Veníem d'un temps de sequera, ens queixàvem de la sequera, ara tenim un excés de pluja, bé pels agricultors, però potser s'han de prendre mesures, no, com deia el Basi, de veure què es fa a partir d'ara. Perquè, clar, no sé si serà flor d'uns dies fins que acabi una mica la histèria col·lectiva o això perdurarà en el temps i s'hi posaran els plans.
No, a veure, no ens enganyem, tots venim del món de la comunicació. Això durarà fins que hi vingui una altra notícia més important i això quedarà en oblit. Jo recordo, he vist o he escoltat veïns de València afectats per la Dana, que ara, evidentment, superagraïts als milers de voluntaris que han anat, però també deien que, recordeu-vos que d'aquí 2 mesos continuarà a haver fang als carrers, a més sec, amb la qual cosa costarà. Però vull dir que d'aquí 2 mesos continuarà a haver fang, eh?
Sí.
I d'aquí 2 mesos continuarem necessitant assistència,
no?
Ajuts, UMES, etcètera, voluntaris. Està molt bé anar-hi, evidentment, però potser també estarà bé anar-hi d'aquí 2 mesos.
Clar. Totalment.
Sí, sí.
Totalment. Ens queden 8 minuts aproximadament. Parlem de Rodalies o ja no és notícia el fet de que no vagi, directament no vagi. Continuem amb les obres del túnel de Roda, si no m'equivoco. I la de Vilafranca a Sant Vicenç ja està restablerta.
Sí. Sí, sí, a veure, efectivament no s'han fet les inversions que s'han hagut de fer. Jo no sé si és veritat o no, vaig veure per televisió un programa d'aquests de Viajeros por el Mundo i històries d'aquestes, i és una cadena que és un amant dels trens i que puja amb els trens singulars de tot el món. I anava a uns trens del Japó. I era usuari d'aquells trens de tota la vida, des de fa 30 anys. I deia que en 30 anys mai havia fallat el tren. I la mitjana de retard dels trens en aquella línia, en aquell tren concret, era de 30 segons.
Igual que
30
aquí.
30 segons.
Igual que aquí.
Igual.
Igualito.
30 segons, era la mitjana de retard que tenien aquells trens al Japó. No era el tren Bala ni el tren Fashion d'aquests. Era un tren normal, però que mai en 30 anys ell havia tingut una incidència.
Clar, aquí parlem de que el tema de retrasos ja és normal, però si a sobre li sumem aquestes obres, per exemple, Cubillas i Cunetas, que queixaven la setmana passada, no?, de que és desastrós el servei. Per altra banda, tenim el fet de que a Barcelona, segons quins cotxes, ja no entren. S'està fent les coses bé amb mobilitat?
Fa molts anys que no és que no. Fa molts
no.
anys. Aquí hi ha un tema. Vull dir, aquí hi ha un moment en què es comença a invertir amb l'AVE, es comença a invertir en l'AME i es deixa d'invertir en Rodalies a mitja distància. I d'aquí plora la criatura. I ho veiem. Jo quan anava a Barcelona, quan estudiava a la segona meitat dels 90, doncs em passava això que parlava el Basi, el retard. Bueno, mig minut, potser mica més, 5 minuts algun dia, però algun dia. Ara el normal és que hi hagi retard. Per tant, què ha passat? No, hi ha hagut una manca d'inversió i no s'ha deixat que... Però, a més, és això. Hi ha més trens, més línies. Clar, la línia que arriba de l'AVE, que arriba a Barcelona Sants, clar, són trens que arriben, que venen, que van per la mateixa... Un tros ja van per la mateixa via. I què fa? Doncs, clar, que es tardi de Tarragona, de Torredembarra, a Barcelona es tarda més ara que fa 25 anys, es tarden 10 minuts en quart d'hora més. Per què? Perquè això, perquè hi ha trens que s'han com els trens aquests més ràpids tenen prioritat, doncs els altres s'han d'esperar i passa el que passa. Però és que a part també tots els problemes a les vies, tot el problema doncs, de robatoris, és tot. I ara, clar, ara, quan t'hi vols posar a arreglar la casa, trobes que vens de molt enrere i et falten doncs, anys, et falten invertir anys, i si li sumes això, el túnel, les obres del túnel de la Roda, que no són per millorar el transport de viatgers. No hi ha cap millora. O sigui, patiran, la gent que fa servir cada dia el tren ho patirà durant 5 mesos i quan acabi aquestes obres tornarà com a màxim a la mateixa situació que abans de les obres. Per tant, és això. I el transport públic doncs, no es planifica bé en el nostre país. És com el tema de l'estació de l'AVE de Tarragona. L'estació de l'AVE de Tarragona, que es va inaugurar l'any 2006, per tant, d'aquí poc ja podrem celebrar els 20 anys, és un cul de sac. Però per què és un cul de sac? Perquè tu parles amb els experts i t'ho diuen. Si l'estació de l'AVE de Tarragona, que en Tarragona s'ha situat a la Secuita Perafort, eh? Ja està situat a 15 o 20 quilòmetres de Tarragona.
A prendre per sac a mà dreta.
Està en casa Dios.
Clar, el que havia de fer que havia d'enllaçar amb una estació intermodal situada entre Reus i Vilaseca, més o menys, i tu arribaves allà i llavors sí que podies agafar. Ara vull anar a l'aeroport, ara vull agafar el tramvia, ara vull anar a Tarragona. I des d'allà, des de la intermodal aquesta, et movies. Ara és el que dius, ara està en un mar robat, que, a més, la gent deixa els cotxes per allà mal aparcats, que quan vas allà sembla que sigui una pel·lícula d'aquestes tipus Estado de Sitio.
Sí.
Portem 18 anys així, tranquil·lament. Ara s'està començant a licitar el tema d'aquesta sessió intermodal, però estem parlant de 18 anys. En mobilitat no planifiquem les coses. Ara estem començant a planificar el tramcamp, el tramvia, el que serà el tramcamp, que ara es diu tramvia del camp. Bueno, sembla que vagi avançant, veurem fins on arribem. Jo fins que no ho vegi, jo com Santo Tomàs, no m'ho creuré.
Jo crec que però, tots estem en aquesta línia.
No es planifica, no es planifica bé. Escolta'm, de l'autopista, bueno, ara què passa? Doncs, home, treus els patges de l'autopista, doncs anar aquí del Penedès a Barcelona per l'autopista de Vilafranca, per l'AP7, doncs, clar, no té la mateixa qualitat que
quan pagàvem. No? L'accés de camions i tot plegat, que a més jo vaig espantada, perquè em fan por que s'entrin a sobre.
A més, no és agradable conduir per la peça. Jo quan l'agafo, que l'agafo poc, però quan l'agafo no vaig còmode. Bueno, si llavors vols gastar-te, doncs vas per la del Garraf i bueno, vas més bé, però llavors pica la butxaca.
Macus, ho hem de deixar per aquí, pel dia d'avui. Moltíssimes gràcies, com sempre, i res. Fins aquí no gaire.
Perfecte, Lourdes, Jordi.
Molt bé.
Gràcies. Adéu.
Mig minut i tanquem aquesta segona hora perquè deixarem un parell de minuts per la publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 11. Després, a partir de les 11:06, seguim encara amb una hora per davant amb el racó de solidaritat i cooperació, avui coneixent els projectes de la Fundació Vicente Ferrer i acabant amb les novetats musicals d'aquests últims dies.
Penedès en xarxa.